I de seguim, avui és dijous, ja sabem que no és el dia de la secció El Bala Respon, però dilluns, per motius d'agenda, que ara tot seguit explicarem els motius, no vàrem tenir aquí els estudis de la ràdio El Bala de Pollença, Tomeu Cifra. Avui hi ha el primer ple d'aquest 2020, avui a les 7 a la Casa Consistorial, repassarem el ple d'avui, repassarem altres temes d'actualitat política amb El Bala. Tomeu Cifra, bon dia.
Bon dia a tothom.
Bé, com deia, no vares poder venir dilluns perquè en un moll, nosaltres de fet hi vàrem anar, la ràdio també contar aquesta visita de la consellera d'Administracions Públiques, Isabel Castro, els efectes, va venir a veure un poc els efectes del temporal Glòria en un moll. Bé, si vols, vàrem contar un poquet el que va dir la consellera, si vols podem parlar d'això, de les seves impressions en aquesta visita, del que va dir que les actuacions que farien o coordinar amb altres institucions.
Bé, suposo que això venia marcat un poquet en la visita a tots els municipis afectats, és veritat que Capdepera i Son Servera i Manacor tenien molta afectació i Felanitx, i suposo que la visita d'en Pedro Sánchez i d'un ministre d'en Marlaska pot ser va centrar en aquell lloc, però no mos havien deixat de banda, entenc jo, i varen venir el propi dilluns per veure in situ mals que teníem. Dilluns havíem d'entregar també la valoració, la primera valoració de d'Udanys, ho que analitzaren tot a través també de delegació de govern i de la conselleria, llavors ja vam enviar la primera valoració números molt grossos, però...
Quins són aquests números?
Bueno, nosaltres vàrem posar vàrem estimar un valor entre neteja i moure tota l'arena que s'havia desplaçat de 75.000 euros, després una previsió de la retirada de barques, que després ho explicaré, que estan varades a l'arena de 100.000 euros, i després una altra previsió d'obres d'un passeig, perquè hi ha molt de puestos que un passeig ja s'ha dit, s'han llevat un baixos, tot això un passeig vora mà, de 300.000 euros. Per tant, van quantificar en 475.000 euros aquest cost que podrien tenir, ja l'estan desglosant un poc les partides, també l'enviarem a costes perquè puguin tenir la referència, i a partir d'aquí mos hem de posar a fer feina. Ara ja ha sortit un decret que era un real decret o un acord de Consell de Ministres on podríem sol·licitar les ajudes, no només per les entitats públiques, sinó també per particulars. En el Port de Pollença no hi ha uns efectes a particulars, llevat de les barques, que té una altra jurisdicció. I després vàrem poder també mirar a dins d'aquest decret si ens donaran una possibilitat de que les obres se puguin fer d'una manera urgent, perquè si nosaltres hem d'anar per un procediment de pressupost, contratació, i encara més a més ens afecta
a la
regla de despesa, encara tindrem més problemes, no? Per tant, haurem de veure un poquet pues, com se desenvolupa aquesta sol·licitud d'ajudes i com se desenvolupa ho per a fer les obres. No?
La retirada de barques, que ho volen anar amb aquests 100.000 euros, però què han de fer exactament els propietaris que tinguin ara una embarcació varada? Algun d'ells ja han intentat llevar-les, no? Això ho han de fer de manera personal?
Vale. Aquí hi ha una qüestió molt clara. Primer, les barques estaven totes dins la zona de domini públic d'una manera il·legal. Per tant, ja han de partir d'una premissa que les barques no podrien estar allà. I, a més, és un temporal que s'havia donat un avís previ, per tant, la gent tenia el temps de retirar les barques i les en un lloc, en un port, o posen-les un altre lloc. No? Per tant, la responsabilitat és única i exclusivament dels propietaris. Això s'afegeix a la qüestió de que a dins la majoria de barques són de matrícula estrangera o no són ni d'espanyols. Per tant, què passa? Amb aquestes barques, molt de propietaris ni tant se vols eren aquí. Aquestes barques, a part de les que hi ha a fons, perquè nosaltres només hem vist les de la vorera, però allà en mi n'hi ha moltes i hem vist que han sortit molt de restos de barques ja se n'han anat a fons i s'han fet a bocins, o estan fermades en un mort i estan en el fons de la mà. o estan destrossades. Això també s'haurà de fer després un anàlisi d'aquestes barques que hi pugui haver. Però, independentment d'això, totes les que han sortit a la vorera no són de propietaris molts espanyols, molt n'hi eren aquí, tenen molt de conflictes a les companyies d'assegurances, perquè lògicament amb aquesta qüestió que he explicat abans de que no hi havia hi havia un avís previ i no estaven legalitzades o no estaven en un lloc legal, però les companyies tampoc no se'n volen fer càrrec. Ara el que fèiem és la policia va fer un informe, se va fer una denúncia a la Guàrdia Civil, tant per un tema de vertits, perquè hi ha hagut petits vertits de gasoil, no és alarmant, perquè tot i que a vegades se va avantatges, no és un xapapote, que és que el gasoil se va eliminant i el propi flux de l'aigua i va a la vorera, però clar, tenim la brutó, que són algues mesclades amb elements orgànics o peixos morts o per dalt de moro, que hi ha, i tot això arribarà a fer l'or, per tant ho han de poder retirar. Després l'arena, que l'haurem de moure més endavant per poder preparar les platges. I després també tenim el que he explicat de les obres i aquests barcos que ara fan molt mal efecte. Llavors, nosaltres ara fem un decret on ordenem la retirada, farem l'ordenar la retirada d'aquestes barques. Si no, aquestes barques, si no els lleven els propietaris, passaran a ser un residu. Per tant, nosaltres els haurem de retirar.
Sí, els hi donarà un temps per poder-les
retirar. Els haurem 10 dies que se posin les piles. Si no els retiren, passaran a ser un residu i haurem de cercar la fórmula com retiren-les, però això té un cost, per això han demanat aquest cost de retirada, perquè lògicament això s'ha de fer amb empreses autoritzades, no podem anar allà i agafar la barca i la monnes i fer la bocins. O si no, els hauran de depositar a un lloc municipal en custodi que la gent després haurà de pagar si els se'n vol dur. Clar, n'hi ha que ja els han donat per sinistre total, per tant aquests sí que ja s'han posat en contacte amb nosaltres i els indica que han de presentar un pla per desbastellar aquestes barques. Igual quan se fa un cotxe, un gestor autoritzat, doncs haurà d'anar allà i fer-les a trossos i dur-les sent. Però ha de ser un gestor autoritzat, perquè això té fibra de vidre, és contaminant, i
això ho costa, és a costa del propietari.
Totalment a costa del propietari. Però clar, si el propietari no és, com que són barques que estan varades a l'arena, això és igual que nosaltres aquest estiu van llevar totes les barques que estaven dins els 100 metres dins la zona boiada.
Fins a on podeu tenir potestat l'Ajuntament?
Bueno, això teníem potestat quan teníem les platges. Ara no, ara és quan que estan a l'arena tindríem potestat per llevar el que hi ha damunt l'arena. Però primer hem de donar una audiència on d'ordenar la retirada, per tant, potser encara estarem un mes veient aquests veleros. Però el problema dels propietaris no és un tema de l'Ajuntament. O sigui, nosaltres realment el que hauria de llevar els costes, però costes no ha donat senyal de vida encara i costes no té ni mitjans ni té dobbers ni crec que tingui voluntat per fer això, per tant jo crec que nosaltres no ens queda més remei que agafar un poquet de bau per les banyes i anar que aquestes barques se van llevar el més aviat possible, perquè moltes són, com digui, estan plenes de forats. Un cost que se'ls demana per tornar-les a reflotar és de l'ordre de 1.000 euros per metro lineal, per tant una barca que fa 12 metres pues, valdrà 12.000 euros com a mínim, i després encara les han de reparar. Per tant, això ja depèn del propietari i de les assegurances. Quan els propietaris ja la majoria estan identificats, perquè molt han vengut el seu país d'origen o com estaven, i ara començant a fer feina amb aquest aspecte, però no serà fàcil ni serà ràpid.
També ho explicaves que és conseqüència de que estaven fondejades il·legalment. Tenim a parlar, idò, si vols, de fondejos il·legals. L'altre dia ja te vaig comentar que el gerent de les associacions de clubs nàutics, en Rafael Palmé, havia fet manifestacions a IB3 Ràdio, que aquesta situació que tenim aquí al Port de Pollença només està passant a Sant Antoni d'Eivissa. Diu que tenim una falta de control dels fondejos, la llei hi és, però no se compleix. Que fins i tot va insinuar que hi pot haver un mercat negre que cobren per fondejar en aquests morts, un mercat negre que podrien cobrar per fondejar en aquests morts. La pregunta és qui ho ha de controlar i què pot fer l'Ajuntament per acabar d'una vegada per totes amb aquesta situació?
Això és un tema de titularitat de costes, la làmina d'aigües és de costes. Per tant, a partir d'aquí, costes és el que hauria d'aturar, hauria d'ordenar la retirada d'aquestes barques, i a partir, perquè no està dins els 100 metres, nosaltres només podríem actuar dins els 100 metres, que era la zona de bany, tenint l'autorització temporal que tenim de les platges. Per tant, la de 200 metres, l'Ajuntament va actuar l'estiu passat i van llevar totes les barges petites. Dins zona de domini públic és Costes. Costes fa 50 anys que se'n desentén. Clar, abans n'hi havia menys, ha anat augmentant, arribàvem a més de 300 barges a l'estiu i no han d'insinuar, és que és vera que hi ha un mercat negre d'això. Hi ha barques,
ai,
hi ha barques que són de xàrter, que ofereixen un xàrter i estan en una boia allà enmig, hi ha morts posats, i clar, tot això, les xarxes socials ara és molt fàcil. Hi ha un socorre a la veu perquè dient que allò és un port segur, que és un port d'abri, que s'està molt bé allà i que se poden deixar les barques, i n'hi ha que ja s'encarreguen d'aquest mangoner, jo tinc un mort aquí, jo el t'ofereix, me crides i tal, i és un mort que no té cap tipus d'autorització, ni assegurança, ni res de tot això. La gent els deixa allà tot l'estiu, com dic, n'hi ha que són tot l'hivern, n'hi ha qui viuen, n'hi ha qui viuen tot l'any, i hi ha un descontrol total. No tots ja ho vam denunciar l'estiu quan teníem problemes en contaminació, en fi. Què és el que nosaltres insistim? No és un tema de l'Ajuntament, això és un tema que el que han de fer és a totes intentar, de qualsevol manera, Costes, treure aquesta concessió, o sigui, ordenar aquesta retirada i treure la concessió de la làmina d'aigües i fer un fondatge regulats. Igual com els ha fet altres zones, faci que fondatges regulats. Que no ho vol explotar ell directament, que jo ho entenc, doncs, bueno, hi ha moltes possibilitats. Nosaltres sempre vam apostar la possibilitat que la làmina d'aigua s'escrigui a ports, com que ports té un port de Pollença, en via directa, com té un port de les Illes Balears, i en via indirecta, com és un club nàutic. Si aquesta làmina d'aigua s'escriu a ports ho podria explotar ell directament o donar-ho inclús amb una autorització tercer en el club nàutic, que és un poc la idea que teníem. El club nàutic té mitjans, està de vora, podien posar X número de fondatge i podia cobrar per aquest fondatge i controlar aquest fondatge, donar un servei, que és el més important de tot, buidar sentines, llevar basura, donar l'aigua, donar un proveïment de combustible i fer-se'n responsables. Que posant 100, que posant 200, no ho sé, el que se pugui fer, però això és el primer de tot. O sigui, hi ha un tema de competències, no tot Pollença és de l'Ajuntament, vull dir, hi ha el domini públic que és de Costes i hi ha ports, i després hi ha altres administracions, hi ha la base militar, que és del Ministeri de Defensa, vull dir, en fi, no ho farà, que és d'autoritat portuària, allà la gent se pensa que totes de l'Ajuntament, no, hi ha diverses corresponsabilitats. Nosaltres hem insistit des de principi de legislatura, vàrem insistir en reunir una comissió mixta que ja havíem fet en un seu moment, on hi hagués tots els organismes per parlar d'aquests temes. Ports, Club Nàutic, Obreria de Pescadors, Capitania Marítima, Associació de Veïns, Ajuntament, Costes, Guàrdia Civil, tots els organismes implicats per parlar d'aquest tema. Però clar, el que ha de dur l'iniciativa, nosaltres podem empènyer, però el que té la responsabilitat és Costes i per tant, això és el que necessitàvem.
Tornareu a demanar ara, després d'aquesta situació, aquesta comissió, si no vos han fet cap fins ara?
Tornarem a demanar.
Has parlat de l'associació de veïns. En aquests moments, les plages, encara no s'ha tret la nova concessió de plages.
Les plages no són ni tan sol de l'Ajuntament. No, l'Ajuntament les tenia per 4 anys, o 4 anys que vam en dia 30, en dia 31 de desembre. Uh-huh. Per tant, són de Costes. O sigui, tot el que feim nosaltres és fora de la nostra, ni responsabilitat ni la competència. Ho feim per donar una atenció a la ciutadania. O sigui, jo el que primer que farem, tot d'una que mos autoritzin, és començar a fer net, llevar l'aigua. Una vegada mos hagin autoritzat llevar l'aigua, després ja entrarem. El més important,
fins que mos autoritzin, no podeu fer aquestes actuacions.
Bueno, necessitant tenir clar que l'aigua se pot llevar, perquè després hi ha un tema mediambiental i també aquest tema l'estan tramitant. Jo entenc que sí, però no hem de passar l'anada davant tu ou. Per tant, si llevat l'aigua, ja llevarem un primer problema, ja veurem com ho fa l'Ajuntament, el dia en què arreglarem l'associació de veïns o una altra empresa, ja veurem com se fa, però el que hem de fer el primer de tot és llevar l'aigua. I n'hi ha molt de viatges. Després l'haurem de depositar a qualsevol espai municipal. I després, una vegada tenim això, haurem de començar a entrar en tot el que són nosaltres desperfectes que he explicat.
I per acabar, el tema de la concessió de vins, que se va acabar la concessió de platges...
L'autorització temporal, sí, però ara tot d'una que costes les dona l'Ajuntament, terrasses, platges, tot això, ho traïm a licitació.
Bé, doncs, canviem de tema, aquest tema dels efectes del temporal, però bé, una coseta més abans de canviar d'aquest tema per complet. Hem de recordar totes les persones voluntaris que dissabte varen anar a netejar les platges del Port de Pollença.
Sí, jo crec que és una bona iniciativa, una iniciativa social que surt d'un col·lectiu. L'Ajuntament, lògicament, va col·laborar quan se li va demanar, posant tots els contenedors, fent la retirada de tota aquesta part que se feia, però està bé, no necessitava cap tipus d'autorització o respecte, ni ha hagut cap problema, però també hem de tenir clar que això, nosaltres haurem d'arribar a actuar d'una manera molt més intensa, però bueno, jo crec que és importantíssima aquesta solidaritat, aquest comportament i aquesta reacció, i nosaltres no podem fer més que donar un suport, no l'autorització perquè no la podíem donar, però quan la col·laboració que ens van donar, pues, també donar-la tot d'una. Fent difusió de l'acte, posant-ho contenedors de l'empresa municipal, que poguessin llevar aquesta mesura, i ara a partir d'ara, ja dic, la retirada de l'auge, que és un element orgànic, s'haurà de fer pues, complint la normativa.
També mos pots explicar quines són aquestes obres que se fan a la terrassa de l'hotel Illadó, que Hugo ha denunciat i demana a Costes que s'investiguin. Són obres que fa l'hotel de manera privada, es ha manifestat que són de l'Ajuntament.
No, són obres que fan de l'Ajuntament. És que jo no sé si, com així Hugo, a més, té informació de primera mà de Costes. Per tant, no sé com així Hugo no s'adreça a l'Ajuntament i primer demana, antes de posar una denúncia, l'Ajuntament va demanar tota una sèrie d'actuacions que s'havien de fer. Una era que s'havien de fer de manteniment, una era les obres del passeig que han de fer de canviar autobús, que ara estan en licitació, i això era una obra que hi havia una pavimentació, que l'Ajuntament és una terrassa que explota l'Ajuntament indirectament, com totes les terrasses que hi ha, de tot el passeig Anglada i de tot el passeig del passeig Vora Mar, l'Ajuntament els demana Costes, i una vegada Costes els amordona, nosaltres els atenem a subhasta. Pues nosaltres, l'Ajuntament, el que va fer va ser agafar aquesta terrassa, tenia un problema, que hi havia un enllosat que estava en molt mal estat. Ja hi havia un informe de salut laboral que deia que no se podia fer feina per el camarers o el personal que feia feina allà, pues tenia, inclús per als propis usuaris, havia hagut moltes caigudes i estava molt malament. Llavors el que van comunicar a Costes que faríem aquestes obres de manteniment i que enviaríem l'arranjolat d'allà, i s'ha posat un arranjolat totalment adient, d'un mateix color, però que no deixa de ser una terrassa transitable, i si nosaltres no ho arreglam, després no ho poden treure a subhasta. L'Ajuntament el primer que havia fet era arreglar-ho i posar-ho en condicions perquè l'Ajuntament després tregui un dop bes d'aquesta terrassa, com a totes les que hi ha, totes les terrasses de primera línia són així, i nosaltres ens encarreguem d'un manteniment a llocs on només s'han de fer canviar pedres, com és el passeig Anglada, però després el passeig Vora Mar està molt malament, i aquí era un cas. La resta de passeig Vora Mar és peatonal, hi ha una terrassa o dues més que s'adonen, però la resta són peatonals, és un espai peatonal, però les que estan, que hi ha una activitat professional i teníem un informe de salut laboral que deia que això estava en molt males condicions, ja hi havia hagut caigudes i tal, ni mos podem exposar un expedient de responsabilitat patrimonial, ni mos podem exposar que això després nosaltres, l'Ajuntament, demani l'autorització a Costes, pagui i no se pugui explotar.
I dona'm el ple d'avui, el ple és a les 7, un ple que bé, el web de Ràdio Pollença, Ajuntament, trobareu l'ordre del dia complet, però començarem parlant de l'aprovació del catàleg. Teniu, Tomeu, l'oposició, Junts Avançam i Alternativa, rebutgen les pretensions d'aprovar un catàleg de patrimoni de rebaixes, diuen. Alternativa denuncia la intenció de dur a aprovació aquest catàleg, destaquen que mutilat modificant l'últim acord adoptat en relació al català de patrimoni i diuen que deixeu sense protecció 5 edificis singulars de la primera línia d'Homoll. I aquí avui s'hi afegeix Arca, que reclama expressament a l'Ajuntament que inclogui Camp Franc en aquest catàleg.
A veure, jo hem de fer un poquet d'història del catàleg, perquè el catàleg se va començar el 2000... se va dur la primera aprovació, si no recordo malament, devia ser en el 2004, estem parlant de fa 15 anys. I a dia d'avui, el catàleg consta de més de 300 elements, de quasi 350 elements a protegir, entre cases, elements enològics de tot tipus, molins, psiquis, possessions, hi ha una gran quantitat d'elements que estan protegits. Què passa? Quan se du l'aprovació provisional, hi ha una jurisprudència que crec que no s'ha de deixar de tenir en compte, i és que quan hi ha un aprofitament singular d'una parcel·la, això vol dir que si en aquella parcel·la hi ha una edificació X i dins la parcel·la permet unes edificacions de molt més aprofitament, però lògicament l'aprofitament, la limitació d'aquest aprofitament singular, això té un caràcter indemnitzatori. Això nosaltres ho tenim claríssim i sempre s'ha dit així, i a mi el que me sorprèn és que cada vegada que s'ha fet feina en el catàleg ha estat a les legislatures, en aquest cas que jo he compartit, primer de tot amb en Joan Cerdà, que era Balla i era el regidor d'Urbanisme en aquell moment, que se va fer les aprovacions inicials, se van resoldre totes les al·legacions, després hi va haver 4 anys d'un impàs que no se va fer res en el catàleg, que coincidia amb el govern del PSOE, que realment crec que és digne de remarcar, i en el govern del PSM, que va ser la legislatura del 2007 al 2011. Després nosaltres duieron l'aprovació provisional, amb aquesta excepció en base en aquesta jurisprudència, torna la passada legislatura en Junts Avançar, en PSOE i més, i tornant a tenir el catàleg aturat, varen ser incapaços de poder arribar a un consens. I jo sempre he dit, escolta, el que no poden tenir és com ara que tenim desprotegit 350 elements per 5 elements que hem de continuar analitzant. Anem a provar tots aquests 350 elements que tenim i feim feina amb aquests altres 5. I, lògicament, és el que jo vaig plantejar en un Consell de Mallorca, en un Consell li planteig aquesta disjuntiva, però una qüestió és que hi ha d'haver una corresponsabilitat, realment el responsable d'aprovar el catàleg definitivament és el Consell. Per tant, nosaltres pactàrem que nosaltres li enviaríem el catàleg tal com en tenim per fer via en tots els elements que ja tenim, i després analitzaríem a fons aquesta qüestió, que pot tenir diverses solucions. Una és marxar una unitat d'execució més ampla, que sigui compensat per la resta; l'altra és protegir-ho, però com a mínim que hi hagi una corresponsabilitat. La intenció nostra és incloure aquestes cases, però ho farem en posterioritat, quan ho tinguem clar i quan ho consell, quan aquest catàleg hagi anat a la Comissió Insular d'Urbanisme, i si mos volen posar una prescripció, doncs benvinguda sigui. Tant de bo mos posin una prescripció i l'Ajuntament inclourà no només aquestes, altres espais que estan fent feina. Nosaltres ara avui mateix tenim una reunió a la una amb el que varen redactar el catàleg i les normes, ampliant més fitxes de coses que varen quedar a l'aire, i això se farà d'aquesta manera. I el que jo crec que el més important, hem de mirar la qüestió positiva. Estem aprovant més de 300 fitxes de catàleg. L'anterior legislatura només varen ser capaços de dur una modificació de l'ordenança fiscal on bonificaven els elements que estaven inscrits en un catàleg i no varen ser capaços d'aprovar el catàleg. Per tant, tenim 300 cases que els seus propietaris se podrien beneficiar d'una bonificació de l'impost de béns immobles i van ser incapaços. I a més, se va dur una votació a l'anterior legislatura en un plenari, i el plenari se va manifestar en contra. Per tant, què és que els hi ve de nou?
Jo, és que podem fer potser un dia un programa explicant bé aquesta catàleg.
Podem explicar el que vulguem del catàleg, però és que què és que els hi ve de nou a dia d'avui del catàleg? No els hi ve de nou, no, jo crec que no hauria de venir de nou res, simplement s'ha d'explicar que nosaltres volem protegir. De fet, els fets són clars. Vull dir, si se miren les dates d'aprovació i l'expedient, veuran que en aquestes legislatures del 2007 al 2011 i del 15 en el 19, en matèria de patrimoni, res, absolutament res. En canvi, a les tres legislatures que hi ha hagut, del 3 al 7, de l'11 al 15 i la que hi haurà del 19 al, 20, al 23, vos puc assegurar que la feina que s'ha fet en patrimoni serà moltíssima. I aquestes cases, quan això arribi en un consell, en tots els informes, si el consell mos diu els heu d'incloure, vos puc assegurar que els inclourem automàticament. El mateix dia que mos arribin, se convocarà el plenari per fer l'aprovació. Però necessitem tenir aquesta seguretat. I la resta, ja li donem la seguretat. O sigui, duim un catàleg on hi duim la fàbrica de Can Morató, introduïm l'àmbit paisatgístic d'un centre històric, que era un tema que teníem una sèrie de dubtes, hem hagut d'analitzar fons juntament també amb el Consell com ho fèiem, i introduïm més de 300 fitxes de tot el poble. Lo important és tenir un catàleg. I després el catàleg són vius. El catàleg se van afegint, se van llevant, se van modificant, i el que nosaltres farem serà tenir-lo viu. O sigui, aquestes cases, una vegada el Consell se pronunciï i el que volem, s'inclouran o no s'inclouran, segons la seva opinió, que trobin, i la Comissió Insular d'Urbanisme la que té la darrera paraula. I a partir d'aquí, després, altres fitxes que estan fent feina i que la gent veurà que se van protegint. Però l'important és tenir un catàleg de patrimoni. I és el que van ser incapaços d'arribar a un consens i un acord a l'anterior legislatura, i prova d'això no és el que jo dic, és el resultat de les votacions i és la pura dimètica, en aquest cas, que del plenari, que donava peu a una votació i que no la va guanyar Junts Avançant. Per tant, s'ha fet exactament el mateix que nosaltres li vàrem demanar. Si m'haguessin escoltat, tot això ja estaria passat, ja tindria l'aprovació provisional feta, ja sabríem què passa amb aquestes xarxes, però com que l'oposició estava a l'oposició en minoria pensant que li sobraven 20, el doble de vots de lo que tenia, doncs així li va anar, i així ha estat el resultat. Si duim mig any tapant tots el forat de lo que va ser impossible que pogués fer, ni capítol, ni catàleg de patrimoni, ni fàbrica, ni res, perquè la fàbrica també ho havien presentat el 2018 i van passar 2 anys i bona podia comptar 40.000 més, i nosaltres que durem un any fent feina de tot el que era un sí, ja ho mirarem, ja veurem què en fem a l'anterior legislatura. Però bueno, tampoc la gent també ja ho va veure clar i és sobirana, i els resultats electorals i els pactes posteriors varen manifestar que se vol dir un canvi, sobretot per donar efectivitat.
De Can Morató també en parlareu en aquest ple, perquè bé, quan llegim l'ordre del dia del ple, la veritat que són molt mal d'entendre, molt tècnics, però el que duis a aprovació és els canvi d'usos, no? De passar sol rústic.
No
m'expliqueu.
La LUIP, que si no vaig errat és del 2017, de 8, 9 i 20, fa 2 anys i mig que està aprovada, te deia que en els urbanitzables no programats quedaven desclassificats, passaven en sol rústic i se li ha de dotar d'un règim urbanístic. I el que fem és, a l'àmbit de Can Morató, a part que dins el catàleg fem l'aprovació de bé catalogat, o sigui, el bé catalogat que va fer el Consell, l'introduïm en un catàleg de patrimoni, també a l'àmbit de Can Morató li donem un règim urbanístic. Per què? Pues perquè en consonància amb els usos que pugui tenir se pugui fer una declaració d'interès general. I aquests usos puguin ser uns usos administratius, perquè hi pugui haver oficines, i després hi pugui haver també uns usos de culturals, i en aquest cas potser també educatius i tal, però usos culturals, que és un projecte que se vol fer allà.
Les passes administratives que necessiten
prèvies per poder donar una llicència a través d'una declaració d'interès general. Per tant, què han fet? Dia 16 s'acorda una compra en Colònia, i avui som dia 30, dia 31 ja s'ha dut plenari. Això és efectivitat, això és el que volen el Pallensi, no entrar en debats i comissions i més comissions i ho estudiarem i ho mirarem i ara veurem què passa i què no passa. No, ho tenim clar, l'equip de govern ho té clar, per venga, anem a donar la màxima celeritat possible perquè això sigui una realitat.
És una bona notícia aquesta.
És una bona notícia, però crec que la gent ha de tenir en compte que lògicament nosaltres estem contentíssims que Colònia hagi fet això. Colònia ha anat de la mà a l'Ajuntament d'una manera molt discreta, s'ha explicat a tots els grups cada vegada quan hi ha hagut una
informant
a l'oposició, i ara, què passa? Responsabilitat de l'equip de govern fer una modificació del planejament. Què han fet? 15 dies Això és el que volen els ciutadans. Els ciutadans no volen pastaletjar. Mira, ara te comentava, enguany han podat tot el poble. Tot el poble. Te pots imaginar les queixes que tenia d'arbres i no poden, i no poden, i no s'arregla res, i no se fa res, i no se fa res. Enguany, contracte, tot el poble està podat. Ara, un parque, els arbres de la plaça Nova, que ja la pobra gent que hi viu davant no sabia si estava dins una selva o si estava a l'Amazones o si era on estava, doncs, pues, escolta, nosaltres estem per resoldre, no ho podem resoldre tot, lògicament no ho podem resoldre tot, però han de ser clars, dir, mos posen penya per opac, no mos deixen fer opac allà, però ja està, fora, ja està, no em tornen pel lapús.
Hi ha qualque novetat en relació al tema PAC?
No, no saben res més. Se va fer la declaració d'interès autonòmic, però no saben res més. Esperam a veure què passa i què no passa i esperant que també m'orduguin un projecte de Port de Pollença. El que no podem entrar són en debats estèrils per marejar la perdiu per no arribar a fer res. Perquè si tu fas un debat i després ho dus a terme, pues tira, és que podem parlar de mil coses que estan fent, que estan a l'aire. Plaça du Moll, no hi havia projecte fet, carretera Formentor, tampoc. La pescateria, un altre tema que estava a l'aire, tornant a tenir la pescateria allà. Podem posar mil exemples de coses que feim diàriament que podíem trobar a resoldre. Oh, ja s'han pogut resoldre l'anterior equip de govern i segurament governaria una altra vegada.
Bé, no sé si duple, veu plos avui a les 7, suposant que acabarà a les 12.
No, vull anar tant de punts.
No, però ets hi preguntes.
Ets hi preguntes, però, bueno, continuarem amb la mateixa dinàmica de límit salarial com vàrem implantar ja fa dos plenaris i no anar a lo que és obessó de les qüestions i no de l'autobombo del partit de l'oposició, que tothom no se sentin ni al·ludits ni vulguin fer rèpliques i contrarèpliques, sinó anar a la qüestió de fons i discutir-la en tal com toca, però no anar amb altres temes, i així segurament els oients que vagin ple tindran un al·licient més per anar-lo seguint d'una manera més dinàmica.
Bé, abans d'acabar uns temes més, hem de destacar que ahir, fa dos dies, s'han confirmat la identitat de dos pollencins més exhumats a les fosses de Marratxí i Llucmajor. Aquest procés d'identificació dels cossos exhumats a les fosses de Balears, gràcies als anàlisis de l'ADN i els estudis antropològics, com d'ahir s'han confirmat les identitats dels pollencins Antoni Oliver i Antoni Castanyer, assassinats l'any 1936. Teniu previst des de l'Ajuntament fer algun
sí,
acte?
Sí, això ja n'hi havia un altre que hi havia, i ara estem coordinant a través de la Secretaria Autonòmica que duen tot el tema de memòria històrica, en Jesús Curado, que és el secretari autonòmic. De fet, hem anat de la mà tots aquests mesos, lògicament això sempre s'ha de fer d'una manera molt discreta, contactant amb els familiars per les mostres d'ADN, i fins que no se té una seguretat absoluta no se fa res públic. Llavors hem anat coordinats, jo he anat també informant a tota la gent que han duit des de la Comissió de Memòria Històrica que se va fer a l'anterior legislatura i quines passes han estat, i ara tindrem una reunió que vendran de la Secretaria Autonòmica per entre els familiars o balles dels altres municipis on hi ha hagut les fosses, que eren Marratxí i Llucmajor, i lògicament l'Ajuntament, per fer un acte en aquest cas, com ja se va fer l'altra vegada a l'anterior legislatura, a la sala de plens, o la proposta nostra és que se pugui fer a la sala de plens i fer un acte de retornar aquests cossos a les famílies, que jo crec que és el més important i l'objectiu. Jo crec que l'objectiu sempre ha de ser aquest, de donar la tranquil·litat en els familiars de que s'han trobat aquests cossos i tindran una sepultura digna i de vora familiars més propers. Per tant, ja mirarem a quines dates se fa, ja ho anunciarem, supos que vendrem qualsevol dia, en parlarem amb tota la gent que ha duit aquest tema, de la gent de Pollença que estan dins la comissió, són diversos, la Marina, en Pere Sales, en Moisés, vull dir, amb gent que va col·laborar, i suposo que farem un programa explicant un pollet de la manera més, més com tècnica com s'ha fet, i també des de la part institucional, i lògicament des de l'equip de govern, com sempre, i jo a nivell particular sempre he manifestat en tots els fets, en tots els partits polítics que he estat, ho donar suport a l'OGES, aplicar la llei de memòria històrica i sobretot donar aquesta tranquil·litat als familiars, que tothom que sap que ha tingut familiars desaparegut, i jo ho sé de primera mà també, vol que crec que és el principal desig sobre aquest destí, o malaurat destí que han tingut, però com a mínim que puguin estar els dos familiars, com he dit abans, més propers.
Tomeu aquest dissabte l'etapa pollença Andratx, una nova etapa de la Challenge ciclista, tindrà la sortida des de la plaça major de Pollença davant del club. Feia anys que no sortia la Challenge de Pollença, no?
Vam intentar que se fes una sortida o una arribada, enguany vam poder tenir la sortida, a més és en dissabte, ens va molt bé perquè farà bon dia. Un món ciclista o cicloturisme té molta transcendència en el nostre municipi, hem de recordar que aquí a partir d'un mes que hi ve sum de gent que venen,
que han començat a veure
gent per les xerrateres, gent a plaça, gent per tot, que venen a veure, a disfrutar del nostre poble, i crec que és una de les zones més visitades perquè és l'entrada a la Serra de Tramuntana, poden anar a Formentor, poden anar també a la Sant Vicenç i poden anar a Port de Pollença i a Pollença, i una manera de promocionar un municipi a través del ciclisme era a través de les Challenge, amb una sortida a la plaça Major, que si no recordo malament crec que és a les 11:45 que surten. No sé si vosaltres ho teníeu l'esquelet aquí de les hores.
Exactament.
Per tant, hi haurà moviment tot el dematí, jo convido a tots els pollencins.
Les 11:50 a Usús, però bé, a les 10 i mitja ja
hi haurà... Hi haurà trull, hi ha una campanya també d'un suport de reciclatge de piles, i no sé si vos ha arribat això,
no?
Que això ho vam transmetre a l'escola, ara vos ho posaré perquè hi podeu fer publicitat avui i demà, i a la gent que hi van reciclant piles se'ls dona un petit obsequi, sobretot per unins. Hi haurà molt d'ambient amb moltes figures, i sobretot l'ambient de bicicletes, i en dissabte doncs jo convido la gent que farà bon dia que vagi a animar aquesta sortida a veure sobretot els al·lots que és un dia que hi poden anar, que vagin a veure aquest aconteixement, i després a Andratx tenen l'arribada, a més a Montport és una pujada dura, sempre serà molt interessant.
Tomeu, per cert, ahir hi havia una filmació, sí, a Pollença, hi havia un gran desplegament durant tot el dia, i de fet avui una opleta d'uix aprovació.
Una aprovació d'un conveni al Mallorca Film Commission, perquè un poquet és aquesta entitat la que fa d'interlocutora, i Pollença és un escenari de moltes sèries, de moltes pel·lícules, i jo crec que és una manera de promocionar un municipi a un cost molt baix o pràcticament nul, perquè al final hi havia un despliegue molt gros, però aquestes imatges de Pollença sortiran per tot, i jo crec que és una manera més de promocionar el nostre municipi com un espai on s'han rodat moltes pel·lis, moltes sèries, i cada vegada veiem més que hi ha més interès, no només de nivell espanyol sinó de l'estranger, a rodar sèries d'aquestes característiques.
Com a localització. I acabam amb una queixa d'un oient. És una queixa referent a la pujada de preus de poliesportiu. Comenta: una solució per no haver d'anar a altres pobles seria 60 euros a l'any. Amb aquest preu, diu, te donen l'opció d'anar a nedar de franc i un moll, diu, però has d'anar en un moll i agafar cotxe. Bé, la queixa és sobre els preus de...
Lo d'anar en un moll i agafar cotxe, o bus, o transport públic, això és, en fi, la piscina coberta està en un moll i a Pollença tenim unes altres instal·lacions. La qüestió de fons és el tema de les tarifes. És veritat que això és una ordenança que estava aprovada a l'anterior legislatura, nosaltres la vàrem aprovar definitivament, i jo el que crec és que ara quan hi hagi aquesta implantació, si s'ha de fer una revisió d'aquestes tarifes, pues s'haurà de fer. I lògicament des de l'àrea d'Hisenda i l'àrea d'Esports són els que s'hauran de coordinar en revisar aquesta ordenança.
I vols plantejar-ho, rebaixar-les.
I presentarem revisar l'ordenança. Hi ha coses que estan bé, hi ha coses que potser puguin tenir un cost excessiu, i això s'haurà de revisar.
Molt bé, idò, ja són les 12:06, mon anam, recordam que avui hi ha ples, el xet el podeu seguir en directe per Ràdio Pollença i també vos poden veure a través de les càmeres de Balears Live.
No? Exacte, tots, avui també ho feim, com sempre, amb streaming.
Amb streaming. Molt bé, idò, gràcies, Tomeu. Fins dilluns.
Moltes gràcies.